Pantalla completa, una producció de Pantalla.cat amb David Canto Quilella.
Aquest octubre arriba a les pantalles la pel·lícula Societat Negra, una producció catalana en català que està ambientada a Barcelona i té com a protagonistes un grup de persones relacionades amb la màfia xinesa, una pel·lícula que ja vam veure al FICCAT, el Festival de Roda de Barà. El protagonista principal d'aquesta pel·lícula és el Liang, un confident de la policia, i els seus dos col·legues del barri, que no se'ls acut res més que robar diners de la màfia. A més, el Liang s'enamora d'una dona que està molt lligada a aquesta mateixa organització.
Aquest criminal et portarà a la perdició.
Vas prometre que ens deixaries en pau.
Han reobert el cas de la sala a la sucursal bancària. El fiscal del cas és amic meu. Si el mantenen, et podré ajudar amb el teu soci.
Què vols que faci?
Vull que trobis on guarden els diners de tots els negocis il·legals que tenen. I necessito que ho facis mentre Gu Ying sigui a Barcelona. Així el podré enxampar.
¿Cuál es tu causa, hijo?
Pues yo soy ladrón. Mi causa es no trabajar para nadie, no tener patrón.
¡Qué vergüenza, hijo!
La pel·lícula és una adaptació de la novel·la del mateix títol del mestre de la novel·la negra catalana, Andreu Martí. Què t'ha semblat veure adaptada la teva novel·la a la gran pantalla?
Bé, és la sensació que tenim sempre els escriptors quan veiem la nostra pel·lícula adaptada, la nostra novel·la adaptada, que és una versió possible de les milions de versions possibles que podria haver donat la novel·la. Tota novel·la és com un missatge amb clau, amb un codi especial, que és la literatura, i que permet que cada lector munti la seva pròpia imaginari respecte a la novel·la. Cada lector és co-creador de la novel·la. En el cas del cinema, el que se'ns ofereix és una de les dels millors de versions possibles i ja ens ho donen fet, ens donen fet tot aquest imaginari que hauria de posar el lector. Bé, és una opció, és el Ramon Térmens, ens diu com és que ell ha vist la història que jo explico i ho ha fet molt bé i ja està, és una de les possibilitats.
Deien que de la novel·la sobretot han extret els personatges. Els has vist com els havies escrit?
Sí, els personatges i la peripècia, força de la part de la peripècia està respectada. I els personatges, bé, sí, són aproximacions al que jo havia imaginat.
D'on et va venir la idea d'explicar aquesta història? El cartell diu la màfia xinesa ja és aquí. Què et va cridar d'aquest món per retratar-lo?
Mira, la història és una mica... jo no buscava una història... Bueno, suposo que jo estava buscant una història que explicar, perquè jo quan acabo una novel·la jo ja penso en de què tractarà la propera, i vaig conèixer a un xinès, un periodista que viu a Barcelona, suposo que encara viu a Barcelona, i que volia ell fer una pel·lícula o publicar un llibre sobre novel·la negra relacionada amb xinesos. Va parlar amb mi, algú ens va posar en contacte, i ell, a mi no em va semblar gaire interessant el que ell deia, però el que em va suggerir, i jo li vaig suggerir, és que per què no parlar de les tríades xineses. Li va canviar la cara, i ell em va dir que ell de cap de les maneres ho faria, que no s'atrevia a fer-ho. Però a mi em va encendre la llumaneta de veure què podia ser, saber. Ell sabia molt d'això. Havia sigut periodista dintre del consulat xinès i havia sabut moltes coses de la màfia xinesa. I a força de parlar i parlar i parlar, em va començar a ensenyar el submón relacionat amb les tríades. Hi ha una cosa molt interessant que jo repeteixo molt en el llibre. A Londres hi ha una unitat de la policia anti-tríades. A París hi ha una unitat de policia antitríades. A Amsterdam crec que existeix una unitat de la policia antitríades. I en canvi a Espanya no hi ha cap unitat de policia antitríades. Tu parles amb els policies i et diuen no, aquí no hi ha documentació sobre tríades, perquè com mai s'ha transcendit en els jutjats, com mai ha arribat als jutjats una denúncia referent a tríades, no existeixen. Si no han passat pel jutjat, no existeixen i, per tant, no té sentit que la policia munti aquest aparell. Jo llavors em deia, home, què li passa a Barcelona? Per què no té tríades? Què li passa? Què tenim nosaltres? Si vull dir, si tothom té tríades, per què nosaltres no hem de tenir tríades? I llavors, a partir d'aquí, em vaig començar a plantejar parlar d'unes suposades tríades que oficialment, passant pels jutjats, no existeixen, però que, evidentment, estan aquí com estan a tot arreu, sobretot si pensem la gran quantitat de contenidors procedents de Xina i la gran quantitat de negocis i de personal xinès que viu a Barcelona. Seria molt estrany, seria increïble que les tríades no estiguessin presents aquí. I a partir d'aquest propòsit va ser quan vaig posar-me a escriure, a investigar i a escriure la novel·la de les tríades. I he de dir que vaig aconseguir que aquell xinès que no volia implicar-se directament acabés sent el meu Virgili, el meu Cicerone, pel submón de les màfies xineses de Barcelona.
Una de les coses que més funciona a la pel·lícula com és atrau és la relació del Liang amb el Pardales, amb el Tracas. Com vas decidir que ells fossin un dels nodes més importants de la narració?
Bé, jo no escric novel·les a partir de personatges, jo sempre parteixo de la història. A mi el que m'interessa és la història, i una història comporta els seus personatges, els porta de la mà. Vull dir, jo no parteixo de la base de tindré un protagonista que serà alt i ros i fort com un Schwarzenegger i a veure què li faig fer, sinó jo tinc una història en la que necessita a una sèrie de personatges i aquesta història va creant els seus propis personatges i llavors és quan em plantejo llavors aquests personatges com haurien de ser. Vull dir que la meva aproximació és inversa i per tant, vull dir, els personatges, aquest trio de personatges és el personatge que jo necessitava per donar lloc a la història que volia explicar.
Perdona'm,
sí. Igual que la relació entre el protagonista i la Peilán, és a dir, que després quan vaig acabar d'escriure la novel·la i la gent la llegia, em preguntaven si continuaria la saga d'aquests dos personatges en un futur, cosa que no hauria tingut sentit.
Abans parlàvem també amb el Daniel i el Ramon del fet que estem acostumats a veure thrillers d'aquest estil a l'audiovisual, però audiovisual d'Estats Units o d'altres llocs, però ambientat a Barcelona no és habitual. En canvi, a la novel·la sí, no? La novel·la a Barcelona sí que té novel·la negra ambientada a la ciutat.
Va néixer així perquè, en fi, jo ambiento les meves novel·les a Barcelona perquè és la ciutat que més conec, la que més m'estimo i, per tant, aquella a la que li puc faltar millor el respecte. Jo hi ha aspectes de la vida nocturna de Madrid, per exemple, que no m'atreviria a explicar perquè jo què sé. I a més, perquè si vingués un madrileny aquí i es posés a escriure determinades coses de la meva ciutat de Barcelona, possiblement jo m'ofendria i li diria, tu què cony saps que has de venir aquí a explicar-nos? En canvi, de la meva pròpia ciutat em veig amb cor. I descobrir que dintre d'aquesta meva ciutat on jo ambiento les meves novel·les i que havia aquesta història formidable de sobre les tríades xineses, doncs em va ser un descobriment i el vaig voler compartir amb els meus lectors.
També parlàvem amb el Daniel i el Ramon de Roda de Barà, de la presentació que vau fer al FICCAT. Tu també hi eres aquell dia. Sí. Com vas viure la reacció del públic i els aplaudiments i la rebuda de la pel·lícula?
Home, ho vaig rebre bé. Tot el que siguin aplaudiments es reben, sempre es reben bé. Vull dir, de fet, és una cosa una mica protocolària. Després el que reps millor o pitjor és els comentaris fora de micro, diríem. Doncs pues ja està.
I els comentaris que et van arribar després eren positius?
Van ser positius i molt amables.
El fet de que s'adapti una novel·la teva, creus que tindrà efecte a l'hora de vendre més novel·les a partir de l'estrena?
No ho sé, suposo que sí, si es parla de mi, com deia aquell, que parlin encara que sigui bé.
I ja per acabar, estàs treballant en alguna nova història, alguna nova novel·la?
No paro, sí. De fet, ara està a punt de sortir-ne una, el dia 5 de novembre tindrem la roda de premsa presentant la propera novel·la, que es diu Diners per als Morts. Una novel·la molt rara, que jo ara que acabo de parlar d'ambientar les meves novel·les a Barcelona, aquella en canvi l'he ambientat a Castelló de la Plana. Però aquesta és una altra història.
Pantalla completa. Una producció de Pantalla.cat amb David Canto Guilella.
També vam parlar amb el director i coguionista Ramon Térmens i amb Daniel Faraldo, coguionista i coprotagonista de la pel·lícula. D'on va venir la idea d'adaptar aquesta novel·la de l'Andreu Martín?
Bueno, está por acá, el escritor de la novel·la. Ramón me llamó un día a mi casa y yo estaba en Los Ángeles y me dijo, mira, he leído una novela muy buena, la quiero que la leas para ver si la podemos opcionar. Y así fue, me mandó la novela, a mí me encantó. Después vine para acá, para Barcelona, y hicimos un first draft, ¿no? un primer draft. Y bueno.
Sí, fue un proceso largo, porque vam començar doncs quasi 11 anys. I després de diverses versions, molta feina en comú, buscar també quina era la millor manera de també, d'alguna manera, abreviar la novel·la, perquè la novel·la és molt més extensa, té moltes subtrames, i no podíem posar-ho tot, no? I a vegades anàvem cap a un cantó, i a vegades anàvem cap a un altre, fins que al final vam fer un gir una miqueta més social, buscant doncs definir la vida d'aquests personatges de l'extraradi, i veure com fan una cosa tan esbojarrada com robar-li els diners de la màfia xinesa, y las consecuencias que te echó, ¿no? Y lo que significa para las sevas vidas.
Lo interesante de la novela, pusimos todos los personajes y muy poco de la trama, ¿eh? Muy poco, pero la mayoría de los personajes y dónde vivían, cómo eran, qué hacían, todo eso lo sacamos de la novela y ayudó muchísimo, muchísimo.
És una història que estem acostumats a veure-la ambientada a Estats Units, en ciutats d'Estats Units, però aquesta vegada és a Barcelona. Com vau trobar el to per adaptar, doncs, això, per als codis que estem acostumats a veure, doncs, fer una adaptació a Barcelona? I després el to també, que hi ha thriller, però també hi ha algun punt de comèdia en algun moment que ajuda a distensionar la trama.
Bueno, a Ramón y yo nos encanta el cine negro y los dos queríamos hacer una película de cine negro y hemos visto muchísimas películas juntos. Y bueno, como cosas que yo traje de las pandillas de Nueva York, ¿no? Las pandillas de Los Ángeles. Después Ramón me contó de la historia de las de la gente que vive acá marginada, que son estos chicos, ¿no? Que viven marginados, que nunca van a salir de ese lugar. Y bueno, a mí todo eso me fascina la película negra, el negro, ¿no? El cine negro me encanta. Y creo que es lo que hicimos, tirando un poco a comedia también, pero la comedia no es una comedia ja, ¿no? Sino más bien que es una sonrisa lírica de, mira tú, que están, estos personajes están condenados, ¿sabes? Nunca van a salir de ahí a no ser que pase algo, que es como robarle a la mafia china.
Sí, jo crec que té un punt d'originalitat tractar el tema de la màfia xinesa aquí, és a dir, perquè existeix, existeix. O sigui, a més, el propi Andreu va treure de la investigació per fer el llibre de policies, que fins i tot un dia ens vam reunir amb ells i ens ho van explicar una miqueta, i tothom ho intueix, perquè tots ho sabem, ho intuïm, però potser fins ara no s'havia exposat d'una manera cruda com surt a la pel·lícula. Però
el cartell heu posat la frase "la màfia xinesa ja és aquí".
És que està aquí, és que és real. I té moltes ramificacions, algunes surten a la pel·lícula, però n'hi ha més que no surten a la pel·lícula, que no podem posar-ho tot. És una màfia que té un punt d'invisible, hi ha altres màfies doncs, que són com més espectaculars, i aquesta està molt soterrada. També és una màfia que explota, i també es veu a la pel·lícula, els propis xinesos, és una màfia que explota xinesos, i en aquest sentit, doncs, bueno, jo crec que és la primera vegada que ho veiem a la pantalla, no?
Una de les coses que sorprèn o que és inesperada de la pel·lícula és l'ús del català per la majoria dels personatges. En quin punt vau decidir que doncs seria que aquests personatges parlarien català?
No, jo ho tenia claríssim, perquè ja és marca de fàbrica de les nostres pel·lícules de que persones racialitzades parlin català de manera normal, perquè hi ha ja xinesos de segona generació, i és així, i parlen perfectament català. Nosaltres tenim una persona que és la Sana Yumi treballant a la productora que té un català extraordinari i és d'origen xinès. Per tant, sí, això ho tenia clar. També hi ha, a moments els personatges parlen mandarín, a moments els personatges parlen castellà, a moments els personatges parlen català i castellà en l'extraradi, que és el que fan els personatges d'allà. Però també volíem ser realistes en aquest sentit, i també un punt de reivindicatius, no? També hi ha un personatge que parla català per amor a l'altre personatge, sense desvelar la trama, perquè li vol demostrar que es vol quedar aquí, i això és una forma de que ella ho s'ho cregui, perquè ens entenguem. O sigui, faig també servir l'idioma com a motivador dels personatges i de la trama, no? Mm-hmm. I sí, m'agrada les pel·lícules multilingües. Això, quan ho veiem en pel·lícules de Nova York, Daniel, és una cosa normal. A vegades aquí, com que molt poques vegades veiem persones racialitzades a la pantalla, doncs ens estranya, però és la realitat. Vam fer un càsting, van venir quantitat de personatges xinesos que parlaven perfectament el català. O sigui, bueno, ja ho fem això amb orgull, no? I com a reivindicació també.
Un altre aspecte a destacar és la Barcelona que ensenyeu, les localitzacions. Va ser complicat trobar aquests espais, i després també la fotografia, com els il·lumineu, com els caracteritzeu.
Sí, no, les localitzacions eren molt importants. Estan jugats també en el que els hi passa als personatges. És a dir, personatges, com deia el Daniel, són personatges tancats, que no han sortit del seu barri, sempre veuen com la civilització fora, sempre estan com en una presó, encara que no estiguin a la presó, però són personatges que sabem que en el seu passat hi han estat, i sempre ho fèiem així, no? Després, per un altre cantó, sí que veiem també la Gran Barcelona, que justament la pròpia mafia xina s'hi pot doncs, reunir amb el ministre i totes aquestes coses, no? Llavors, està molt, molt ben fotografiada, una fotografia molt bona de l'Alex Sanz, molt treballat en aquests grisos, aquests thriller, que també jugam a vegades amb els verds, a vegades més clar, a vegades més fosc, perquè no tot el rato fos igual. A vegades en pel·lícules que sempre la foto és la mateixa. Jo crec que aquí tenim molta variació en funció del que està passant a la trama. I sí, m'agrada fotografiar una Barcelona que potser no és la cara A, no és la Barcelona millor de la Copa Amèrica, però que existeix.
Abans parlàveu dels personatges que els havíeu tret de la novel·la. En quin punt vas decidir que faries el personatge del Pardales, i com és això de fer de guionista i actor al mateix temps?
Bueno, cuando empezamos a escribir el guión, ya habíamos determinado con Ramón que yo iba a ser de Pardales. Cuando yo leí la novela, el personaje que me encantó fue Pardales. Pero cuando yo empiezo a escribir diálogos, no puedo pensar que estoy escribiendo para mí, ¿entiendes? Lo hago para que, como si estuviera otro actor estuviera haciendo el papel. Y cuando termino, sí, ya empiezo a enfocarlo. Pardales fue un sueño hacerlo, porque es un personaje tan tan complicado. Y que, bueno, nunca he tenido, desde que hice obra de teatro con Sam Shepard, un personaje que me haya gustado tanto. Hacerlo. Está muy bien hecho. Ya en la novela está delineado de esa manera, ¿no? Bueno, tú tienes que decir algo.
No, hombre, Daniel, ¿qué decir de Daniel? Yo creo que es un privilegio que està a les pel·lícules nostres. Jo crec que és un privilegi pel cine català, sincerament. Crec que és un actor espectacular. I en Pardalès fa una quantitat de matisos, de moments... Hasta jo invito la gent, si ho pot veure per segona vegada la pel·li, ja que ja saps la trama de què va i tal, llavors pots disfrutar més dels detalls, perquè és una interpretació en molts grans moments.
Parlaves abans del càsting, que s'havien presentat un munt d'actors. Parla'ns una mica del procés d'això de tria d'actors i després, per exemple, la presència de Maria Galiana com a mare, que és una relació també molt maca i una actriu molt, molt ben trobada.
Sí, bé, el càsting ha sigut complicadet perquè hi havia molts actors i hem agafat actors de tot arreu. Hi ha una seqüència dels xinesos passant pel port que tenim un actor de València, un altre de Madrid, un altre de Londres i un altre de Singapur. Tots quatre parlant en xinès, no? En mandarín. Llavors, sí, va ser complicat, però també és gratificant quan realment acabes trobant les persones, si posen, algunes persones que no coneixen l'idioma se l'aprenen, tant en el cas del xinès com en el cas del català. I molt bé, i en el cas de la Maria Galiana, doncs quan jo era estudiant de cine i ella acaba de guanyar Soles, jo que feia producció d'una pel·li independent que es deia Transeuntes, i llavors va venir ella a fer una col·laboració i me'n recordava de l'extraordinària persona que és, i vam dir, anem a intentar-ho, no perdem res. Fa 25 anys això, però se'n recordava de mi i tal, i va dir que sí, i va venir, ho va fer, i bueno, amb el Daniel té una seqüència bestial.
Sí, sí. Ella és de mi madre, i bueno, fue un placer trabajar con ella, ¿no? Un profesional, muy profesional, muy buena persona. Y fue un privilegio trabajar con ella, realmente.
Com va ser la direcció d'actors i com vau crear aquestes relacions entre ells, ja no només del personatge de la xatxa amb els dos protagonistes, sinó també amb la colla d'amics, amb el Pardales i companyia?
Bé, la direcció d'actors sempre és el que menys pots estudiar, no? És a dir, que tu pots estudiar Hitchcock, els planos, el llenguatge, o pots estudiar Godard i tal, però no saps com dirigir a Hitchcock els actors, o no saps, perquè t'ho hauria d'explicar ahir directament, no? O està allà. Per tant, sempre és una miqueta el més obert quan comences una pel·lícula. I jo sempre penso que la meva opinió és que depèn de l'actor o actriu. És a dir, llavors, el director, d'alguna manera, has de veure què és el que cada actor i cada actriu necessita, perquè no sempre és el mateix. O sigui, no sempre faig servir la mateixa tècnica. Amb el Daniel tinc moltíssima confiança perquè ja hem fet moltes pel·lícules junts, llavors ja hi ha una comunicació hasta no verbal ja feta, no? Amb els altres actors, que quan treballes per primera vegada, doncs vas veure una miqueta de quin pal van per saber què és el que necessites, què és el que necessitaran ells, que tu els hi diguis perquè et donin el que vols, no? Però bueno, sí, vam fer assajos a Madrid amb l'Alberto de la Xatxa, després vam ajuntar l'Alberto amb el Daniel i amb el Traques. La veritat és que amb el David Arribas crec que sí. Nos partíem de risa, ¿te acuerdas? Sí. O sigui, ja en els assajos ens partíem de risa i vam crear aquesta dinàmica, perquè tot el que puguis fer una miqueta abans, després del rodatge, doncs una miqueta recordat-ho. Però sempre has de mantenir que el rodatge sigui viu. Sempre els has de mantenir com amb una espècie de tensió positiva, d'estar sempre full. A més, sempre amb el Daniel escrivim els personatges que estan al límit. Per tant, clar, això a vegades és molt difícil. Quan estàs assajant, doncs estàs sol i ho pots fer més tranquil·lament. I quan estàs amb un equip de 40 o 50 persones, buscar aquesta intimitat és més difícil. Llavors tracta d'això, de parlar molt amb ells, motivar-los, explicar-los molt, xerrar molt i veure una miqueta quines són les indicacions que necessiten perquè arribin.
Vau preestrenar la pel·lícula, la vau presentar per primera vegada a Roda de Barà, al FICAT. Com recordeu aquella nit i els aplaudiments del públic? Perquè
sí,
va agradar
FICAT.
Molt, no?
Sí. En el FICAT, en Tarragona.
Sí. En Tarragona. No, de lo que estaba diciendo antes, quería agregar una cosa. Para mí, trabajar como actor en el cine es totalmente diferente del teatro. Y el cine es una cosa, debes cubrir los espacios, ¿no? Con la cual sea lo que estés haciendo, tu personaje, qué es lo que está haciendo, pero ya sabes que eres, Ramón te da un área, ¿no?, de juego, y tú sabes que esa área la tienes que cubrir con momentos y cosas interesantes. Y vuelvo a insistir, lo que tiene el cine negro es que es como, no es sarcasmo, pero casi, ¿sabes? Es una cosa que son personajes que ya han llegado al límite. En este caso, quieren salir de su barrio. Quieren salir de ahí a toda costa. Y esa es la maquinaria de la película, ¿sabes? Eso es lo que la película va haciendo.
I respecte al FICCAT, doncs molt bé, la veritat, jo crec que la pel·lícula agrada molt a la gent, perquè és una pel·lícula que et sorprèn, una pel·lícula que t'enganxa amb els personatges, no saps per on aniran els trets, llavors estàs va alternant drama i humor, drama i humor, drama i humor, cada personatge té el seu desenvolupament, o sigui, els personatges xinesos, els personatges dels tres amics, tots, o sigui, tots tenen com una espècie d'inici, desenvolupament i final. Podríem fer que són quasi petites històries de cada un d'ells, no? I jo crec que al final l'espectador surt satisfet amb una pel·lícula molt, molt, molt ben feta, molt, molt, molt ben treballada, amb una producció molt bona, i jo crec que sí, que els encanta la pel·li.
I què espereu del dia 25, de quan arribi a sales?
Doncs això, a veure, aconseguir sales és molt difícil, nosaltres som també distribuïdors, ho fem nosaltres, perquè quan ho hem fet nosaltres quan ens ha anat millor, i en aquest sentit, bueno, doncs l'important és una miqueta el que es dius rating per sala, no? O sigui, tinguis 30, 40, 50, perquè moltes encara fins a l'últim moment no et diuen si, ni si o no, si no, però si on es pugui veure hi ha gent, doncs llavors també es pot augmentar, no? Per tant, jo crec que la pel·lícula, per exemple, fa uns anys hi havia molta més paciència, llavors el boca a orella pues, funcionava molt més. Ara anem tot al límit i és com tot immediat i estem en aquest moment de que el d'ahir ja és vell, no? Però bé, si hi ha una miqueta de boca a orella, jo crec que la pel·lícula anirà molt bé.
Com dius, la finestra ara del cine és molt curta. Heu parlat ja amb TV3, plataformes, perquè arribi la pel·lícula?
No, bueno, TV3 és participada, sí. Per tant es passarà a TV3, i en plataformes no encara, perquè ho farem després. A vegades hi ha cadenes que volen una espècie de finestra abans que arribi a plataformes, sí. I bueno, els oferirem després. Quan acabem les sales, nosaltres som uns romàntics, o sigui, som sales de cinema, i quan acabem doncs els oferirem la pel·li.
I ja per acabar, esteu treballant amb algun nou projecte? Teniu alguna idea en ment?
Bueno, és que el Daniel no para.
Sí, tenemos varias ideas, pero una que me acaba de salir, que se lo digo a Ramón, estoy escribiendo algo, ya tengo 40 páginas y no sé de dónde vino, bueno, míralas, y a él le encantaron las páginas. Y es una película que se llama La Familia.
Escena es una familia.
Escena de la familia. Y bueno, yo creo que va a ser muy íntima, muy de, el título te lo dice, de estudiar la familia y ver cómo funciona en el contorno de un digamos Barcelona o donde filmemos. Y después la familia en sí, que es un mundo con sus personajes, y cada uno de ellos tiene su propia historia, ¿no? Con principio, medio y final.
Sí, gràcies a Déu, Daniel no para. Per tant, tenim material.
Doncs Ramon, Daniel, felicitats per la pel·lícula. Molta sort a sales i tota la carrera que faci després. I moltes ganes de veure aquest nou projecte, també.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a ti. Gràcies. We'll be right back.
Pantalla completa. Una producció de pantalla.cat amb David Cantoguilella.